Molt bona tarda a tothom, és dissabte i comença les maquinàries a Ràdio Falset, gairebé en clau estival perquè les altes temperatures ja es troben entre nosaltres. Desconec els graus que tenim als exteriors dels nostres estudis, però la calor ja està aquí. És temps ja de ventiladors, d'aires condicionats, de vanos, de poca roba, gelats de llimona, i és temps de preparar la cançó de l'estiu, de les sangries, de les platges plenes, cues i cues de cotxes a la vora de les platges, de programes repetits a la televisió, de bones migdiades quan et televisen el Tour de França i de cossos que es prefabriquen per l'ocasió. Tot un ampli costumari de l'estiu. És temps també de vacances. El dia 1, a Reus, 1 de juliol en ple estiu, ja que parlem de l'estiu, a la Sala Nova actua Jan Tiersen. Es titula Legat, és Jan Tiersen, música bretó, música francès, que estarà present juntament amb 5 músics més a l'escenari de la Sala Nova el proper dia 1 de juliol, dimecres, a Reus.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Feia temps que teníem ganes de parlar d'aquesta gran afició que té la Josepa Fernández de l'astrologia. Fins ara amb la Josepa hem parlat de música, però avui parlarem amb ella d'altres coses. Confesso que en sap, perquè n'hem parlat sobre els astres i en té un ampli coneixement. Com estàs?
Bé, ens aquí, contenta, moltíssim. Com sempre.
Una de les primeres coses que fas al matí és llegir l'horòscop?
No, què va. Saps què passa? Que les revistes i tot això està bastant... no és massa fiable, tampoc. Tampoc els signes estan basats només en el signe solar, sinó que és molt més complex. No llegeixo res, la veritat.
Per cert, quin signe ets?
Jo lleó.
L'astrologia ens permet conèixer el destí de les persones?
Ens permet conèixer una mica les possibilitats que podem tenir d'aquí un temps. És que, clar, t'hauria d'explicar una mica en què consisteix la carta per explicar-te el per què.
Explica.
Una carta astral ens defineix, o sigui, és com una fotografia del moment que vam néixer i la posició dels astres en aquella hora, aquell moment, aquell dia i aquell any, i en aquell lloc també, no? Llavors, segons la posició dels astres actual, perquè els astres es van movent,
sí,
però els que estaven en el moment de néixer són estàtics, són aquells. El que passa que com que es van movent, fan un angle amb els que tenim de naixement en aquell moment. I segons els angles que fan, doncs produeixen que passin diverses coses. Per això hi ha una astrologia predictiva, perquè ens dona possibilitat de saber, segons l'angle que fa l'astre que hi ha ara amb el nostre, de la carta astral, hi ha moltes possibilitats de que passin coses, vàries. Això és una qüestió interpretativa ja. Quines, no t'ho puc dir. Hauria de veure una carta d'algú i explicar-ho, però sí.
Com et va sorgir aquest interès?
Jo és que sempre m'he interessat molt per totes les coses que tenen que veure amb el món de la intuïció i amb el món del creixement personal, perquè jo sempre em pregunto per què és. No és que tingui molt a veure amb el signe lleó meu, però el meu ascendent és Capricorn, un signe de terra que toca de peus a terra, mai millor dit, i necessita respostes. Llavors, hi ha vegades que estem en crisi a la vida i necessitem respostes i no les trobem. Jo sempre he tirat d'aquestes ciències i penso que l'astrologia es pot realment tocar, perquè els astres hi són, i existeixen, i a mi em produeix bastanta seguretat, doncs, bastanta credibilitat.
Des de sempre hi ha hagut interès en els astres. En l'edat mitjana te dirien que ets una bruixeta.
A mi m'encanta que m'ho diguin. També m'agrada que m'ho diguin ara.
Clar que sí. Escolta'm, la lluna i el sol tenen una importància especial?
Sí. El sol precisament és el signe d'horòscop que tenim. És on tenim situat el sol, a quin signe, no? Si jo sóc lleó, tinc el sol a lleó. Si tu ets balança, tens el sol a balança. Si l'altre és cranc, té el sol a cranc. I el mateix la lluna. La lluna té molta influència, i la influència que té és que ens marca una mica la posició de la lluna a la carta, ens marca una mica la família que hem tingut. O sigui, jo puc interpretar o explicar la família que has tingut i en funció d'això les teves reaccions quan ets més gran. La lluna marca la família, les emocions. És que cada planeta marca una cosa diferent i som tot un conjunt de coses molt diferents, no?
Explica una mica de cada signe.
Mira, és que he trobat, tinc un llibre fantàstic que defineix amb una frase cada signe, i si vols te'n faig 5 cèntims, m'encanta.
Digues.
Per exemple, Àries, que és el primer signe, la frase clau seria la lluita per la vida. Àries és un signe de foc, apassionat, sí, impulsiu. La lluita per la vida es refereix a que s'entrega a tot sense pensar, de cap. I es tira de cap a tot el que fa. S'implica. Després ve Taure, que és un signe de terra. La paraula clau o frase seria la preservació de la riquesa. Taure és un signe de terra, realista, i necessita tenir tot el seu voltant, o sigui, necessita tenir les possessions. O sigui, posseir en el sentit de terres, casa, feina, necessita tot segur. Diem un lloc de feina segur, una casa, necessita això. Per això, la preservació de la riquesa. Bessons té a veure amb el món de les possibilitats. El signe absolutament curiós, un signe d'aire, que dinàmic, que necessita moviment i s'encurioseix per tot. Tant que a vegades el que li pot passar és que no tingui, o sigui, no aprengui res del tot, perquè li agrada tant tot que no acaba de saber del tot una cosa sola. És molt curiós. Cranc, estimar sense condicions, un signe d'aigua. Per tant, un signe molt emocional, molt emotiu, absolutament sensible. S'entrega sense condicions. Lleó, diu, el llegat dels déus. Bueno, lleó, com diu la paraula, és el rei de la selva, i lleó s'hi sent. O li agrada ser admirat com a rei. I necessita, per exemple, els lleons necessiten molt una feina on puguin organitzar i manar. Se senten recolzats, així se senten bé. Verge, un signe de terra, que diu l'escrutini de la realitat. Per què? Perquè és un signe molt racional, de terra, que necessita analitzar tot el que fa amb superdetall. Balança, està representat per una balança, precisament, i és la màgia de l'equilibri. Balança està en constant procés de buscar l'equilibri. Per això tot el que l'envolta sempre, per ell, ha de ser molt bonic i creatiu. Ell tot ho adorna i tot ho impregna de màgia perquè tot estigui equilibrat. I això no és res més que la búsqueda total de l'equilibri que necessita. Escorpí, la força de l'instint. Escorpí és un signe d'aigua, molt emotiu també, que és capaç de tot. És el signe més fort de l'horòscop, tant emocionalment com físicament. Vull dir, és molt resistent. Incitivament es dona del tot. Sagitari, un signe de foc, la frase clau seria viatge a lo desconegut. Un signe amant del risc, de l'aventura, del desconegut i molt curiós. Capricorn, un signe de terra, l'esforç consagrat. Les persones Capricorn són les que tenen la força de voluntat més gran. Per tant, molt, molt adequades per fer feines absolutament d'aquelles que diuen que només donen resultats amb els anys, no? L'esforç de la constància. Aquari, un signe d'aire, la frase clau seria un salt al futur, amb previsió de futur, amb moltes idees futuristes. Hi ha molts Aquari que, per exemple, tenen idees i al cap dels anys veuen que es patenten. O sigui, que la idea que han tingut fa uns anys, si ells l'haguessin donat a conèixer, haurien estat els primers. Són futuristes, com si diguéssim. I, a més, tenen un gran interès per les noves tecnologies. Veuràs molts Aquari que són informàtics i que tenen a veure amb tot això. I peixos és l'adaptació al canvi. Bueno, molt volàtils i versàtils, com els peixos. Relliscosos, com si diguéssim. També molt, molt sentimental, un signe d'aigua que es deixa influenciar molt per l'exterior. I de peixos és curiós també que ja necessiten protegir els altres. Hi ha molts metges i infermeres que poden ser metges. És curiós, però hi ha aquesta necessitat d'estimar el món. El món, un amor universal, com si diguéssim, no?
En fi. Perquè ja estan tots?
Sí, estan tots.
Són 12, no?
Sí.
12. Perquè a vegades quan llegeixes horòscops et diuen que la lluna es passejarà per casa. Quina és aquesta casa?
Bueno, la casa no és la casa nostra. És que la carta astral està feta... O sigui, la posició dels planetes del dia de naixement i l'hora està, diguem, estan situats en diferents cases. Les cases són els diferents àmbits de la vida. Estan o sigui, igual tenim el planeta Venus a la casa 7. I la casa 7 és la que representa la parella i els altres. Val? Doncs, en funció de la casa que tenim al planeta, en funció del significat del planeta, en funció de tot això, la interpretació, doncs, i en funció del signe, clar. Tot això és una barreja i aquesta és la interpretació de la carta astral, no?
Això que de sobte, Josep, uns diguin que ja Plutó no és considerat planeta, us afecta?
No, no, no. Plutó té la seva força igual. Vull dir, no. I, a més, és un planeta molt potent, eh? Molt potent en el sentit que quan passeja per damunt d'algun planeta personal nostre del dia de naixement pot desfer tot, pot fer un canvi de vida impressionant amb una persona.
Pots comentar alguna cosa més sobre les cartes astrals?
No, jo te diré que, si vols, te relaciono els signes amb una part del cos. Ah. És que ho trobo curiós, perquè el primer signe, que és Àries, està relacionat amb el cap, i l'últim signe, que és Peixos, amb els peus. I anem baixant i anem trobant tota la relació del cos amb el signe. Ah. I això vol dir que, per exemple, si l'Àries és el cap, la seva part més sensible serà el cap, i no el cap en el sentit psíquic ni res, sinó que, a veure, com que és un signe que es llença de cap, doncs moltes vegades jo he conegut Àries que tenen talls i cops al cap, és curiós, no? Però té a veure per què es llencen de cap, és que tot està relacionat una mica. Sí. Per exemple, Àries amb el cap, Taure amb la gola, hi ha molts cantants que són Taure, precisament el meu amic Carles Cogul, que vas entrevistar, és Taure. Gèminis, els pulmons, Cranc, l'estómac. Faig un apunt, Cranc és tan sensible que se li posen els nervis a l'estómac, llavors és una de les seves parts més sensibles. Val? Lleó, el cor. Verge, els intestins. Balança, els ronyons. Escorpí, els genitals, que anem baixant. Sagitari, les cuixes. Capricorn, els genolls. Tinc una tieta que l'acaben d'operar dels genolls i és Capricorn. És que és molt curiós, però conec molta gent, no?, relacionada. Aquari als turmells i peixos als peus. Uh-huh. I he conegut molta gent que realment diu, oh, que sempre tinc problemes als peus. I resulta que és peixos o té un peixos important a la carta. Important vol dir que té un planeta important a peixos, en tot cas, si no és peixos.
Uh-huh. No els...
M'apassiono, eh? M'hauràs de fer callar.
No, escolta'm. Parla. Els catalans hi creiem amb tot això?
A veure, en general no. És que les coses que surten a les revistes no són absolut fiables. Tu no pots llegir allò i a tots els lleó que els hi passi aquell dia que cauran i es faran, jo què sé, yeah, un tall al a la cama.
Sí.
Que a vegades diuen alguna bestiesa així. Però vaja, jo en els companys que he explicat la carta, la veritat és que els hi ha encantat, no? A mi m'encanta perquè jo sóc una gran interessada en el creixement personal, fins i tot per la meva feina, perquè jo tracto amb personetes que han d'extreure d'una partitura un grapat de sentiments. Llavors, penso que les persones madures són les que acaben interpretant bé la música. Llavors, jo sóc una gran apassionada del creixement personal i a mi l'astrologia m'ha portat precisament un grau de maduresa que jo crec que, bueno, simplement m'ha ajudat. La meva disposició hi és, doncs, jo crec que m'ha ajudat. Per això la meva passió per l'astrologia i, en definitiva, la meva passió per la vida com a bon signe de foc que sóc.
Suposo que compartiràs amb mi l'opinió que hi ha molts espavilats i espavilades que s'aprofiten de la situació.
Clar.
I que sense coneixement, que no tenen coneixement, només tenen interessos econòmics.
Clar, eh? Clar que hi ha molt. En tot aquest món de les intuïcions i de la... dels sentiments, del creixement personal, de coses molt personals, clar, tot això, en moments crítics, la gent s'agafa el que pot i sempre hi ha aprofitats, clar.
Qui negoci amb la màgia la perd.
Clar, 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 és evident. Si tu esperes treure diners d'una cosa, sí, que... És que és trencar la màgia realment, perquè quan jo per exemple parlo amb una persona que no conec de res i parlem de la seva carta, sí, i m'arriba a explicar tantes intimitats i compartim tantes coses que per mi això no en té de preu, per tant és impagable.
Uh-huh.
És absolutament impagable, mai podria cobrar res, no?
Uh-huh. Com i en què podríem relacionar l'astrologia amb la música? Aquests dos mons teus.
Una mica, crec que t'he contestat una mica abans, perquè és un tema de creixement personal i maduresa, sí, val? Nosaltres per interpretar, per donar a entendre, per fer arribar a les persones el que hi ha darrere d'una partitura, jo crec que hem de voler créixer a nivell personal. L'astrologia parla, en realitat és psicologia pura, ens ajuda a créixer a nivell personal i aplicat a les partitures el mateix. Com més madur ets i més vols créixer personalment, pots entendre el que hi ha darrere i extraure. En definitiva, ens hem d'apassionar per la vida i extreure el millor. I jo penso que sempre tocant de peus a terra, que és l'única cosa que ens fa tirar endavant, sense perdre la màgia de l'utopia, sempre, sempre.
Què més vols dir sobre el tema?
Ai, no sé, jo és que m'apassiono i no sé què dir-te, però realment... No sé què dir-te, però et dic que per mi ha sigut una base per tirar endavant. En un moment en què jo em vaig preguntar tantes coses i per què, va sorgir l'astrologia, vaig conèixer la persona clau que me'n va ensenyar i me'n va parlar, deixa'm que digui el seu nom, una astròloga de Barcelona, és l'Esther Montleón, que li envio una abraçada, la meva amiga, companya i astròloga, que m'ha ensenyat a créixer una miqueta més en el meu camí per la vida, no?
Josep Fernández, és un plaer parlar amb tu, amb sigui de música, sigui d'astres, sigui del que sigui. Tenia moltes ganes ja de compartir una estona amb tu aquí a les maquinàries, per fi s'ha complert.
Moltes gràcies, i jo també.
Teníem ganes de que estiguessis amb nosaltres. Josep, gràcies.
Gràcies a tu.
El que farem avui a Versions és escoltar una versió de la cançó Aserejé que es va fer popular l'any 2002 de la mà del grup Las Ketchup. La cançó, però, va ser composada pel guitarrista, compositor i productor musical Manuel Ruiz, conegut per Queco. Aquest va néixer a Córdoba i es va iniciar en la música acompanyant a la guitarra a cantaores com El Pele o Juanito Villar, però va ser a Barcelona amb Vicente Amigo, amb qui va gravar el seu primer disc com a cantant als 18 anys. Queco ha estat responsable artístic de discos tan importants pel flamenc com alguns que han fet Remedios Amaya, La Sucia o Pastora Soler. És només per posar alguns exemples. Aquí també podríem incloure a Raimundo Amador, Gypsy Kings i Azúcar Moreno, entre altres. Quan Queco va escriure La Serejé, difícilment podia preveure que aquest tema es convertiria en un fenomen a tot el món, interpretat pel grup Les Ketchup, un trio format per Lola, Lucía i Pilar. El 2002, Les Ketchup van incloure aquesta cançó en un àlbum anomenat Las Hijas del Tomate. Dins el paquet de les curiositats es va parlar sobre el possible misteri que amagava la lletra de la cançó. Què significa Serejé, ja, dejé, dejeve tu, dejevere, sebiu, no uva, majavi, andebuli, Van circular missatges condemnant la cançó a ser heretja. Es va dir que la lletra podia ser un missatge del diable, inclús es van portar a terme investigacions, per exemple, relacionant la lletra amb llengües àrabs o hebrees, o escoltant la cançó al revés per si es podia entendre alguna cosa. L'autor de la cançó, Manuel Ruiz, Queco, va posar les coses més clares mentre filòlegs i especialistes en àudio digital feien les seves proves i investigacions. Part de la lletra de la CRG ve de la cançó Rapper's Delight del grup Sugar Hill Gang, una cançó de rap de l'any 1979. La CRG és el resultat de cantar aquesta cançó sense saber pronunciar l'anglès. Escoltarem aquesta cançó interpretada per Diego Carrasco, nascut a Jerez de la Frontera, Cádiz, l'any 1954. Als començaments es feia dir artísticament Tate de Jerez. Els primers anys de la seva carrera es va dedicar exclusivament al toc de guitarra acompanyant a grans cantaores del seu poble com Fernando Terremoto o Tia Anika. Va estar amb Miguel Ríos assajant ritmes de flamenc rock i també va acompanyar Manolo Sanlúcar i Camarón. A partir de 1984, Diego Carrasco va canviar radicalment la seva línia del treball. El Tate guitarrista va perdent protagonisme per deixar pas a Diego Carrasco cantaor. El més rellevant de Diego Carrasco és la seva faceta creativa. Aquesta cançó que escoltarem està inclosa en l'àlbum anomenat Mi ADN Flamenco.
Un, dos... Esa vecina de la vuelta de la esquina viene Diego zumbeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo de las 12 para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más bien ande bugi ande wini bibi. Aceré, a dejeje. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más bien ande bugi ande wini bibi. Aceré, a dejeje. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más bien ande bugi ande wini bibi.
Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma allí se meta, se caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que luego no se toca el inote, las dos para Diego, la cancha más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más bien del buggy ande wini dibi. Aceré, a dejeje. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más allá de bugia de wini dibi. Aceré, a dejeje. Dejeve tu dejeve, se vi un no va más allá de bugia de wini dibi.
Le 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 le. Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gorzumbean. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta.
Debe tu debe ser y uno va más bien de buggy a mi willy de bee. A ser eje, a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buggy a mi willy de bee. A ser eje, a te. Debe tú, debe ser, y uno va más allá de bugueando Winnie the Pooh.
Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego, Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga, florita. Y donde más no cabe el alma y se mete a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer DJ que luego no se toca el himno de la 12 para Diego, la canción más que se llama.
Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y Winnie the Pooh. Hacer a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y Winnie the Pooh. Hacer a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y Winnie the Pooh. Hacer a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y Winnie the Pooh. Hacer a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de.
A les maquinàries passem revista a tot.
Les sèries de ficció catalanes estan aconseguint un gran èxit d'audiència. Casos com Vent del Pla, Cor de la Ciutat, Nissaga de Poder, entre d'altres sèries que presenten una societat oberta, una pròpia llengua. Això barrejat amb les passions humanes doncs fa que aconsegueixin aquest èxit. El professor Enric Castelló ha investigat sobre aquest fenomen, en podem parlar amb ell, li donem les gràcies. Enric, podem afirmar que aquí a Catalunya es fan sèries de ficció pròpia?
És evident, no? Vull dir, és un tema que Televisió de Catalunya, diguem, treballa ja des de fa ben bé, gairebé 20 anys, des del principi dels seus començaments, tot i que, diguem, les sèries, tal i com les coneixem ara, van sorgir sobretot doncs, cap als anys, a principi dels anys 90, no? Amb sèries com, per exemple, Poblenou, no? Que va ser una sèrie molt important, en tant que va ser la primera telenovela dramàtica. Per tant, diguem, a partir d'aquí doncs, podem dir que sí, que Televisió de Catalunya concretament ha estat la televisió pública que ha fet possible això, no? De fer una ficció pròpia en català i des d'un punt de vista català.
Quins elements destacaries, a més de la llengua, que fa que sigui aquesta, que sigui pròpia aquesta ficció?
A veure, és evident que la llengua, com bé has remarcat, és la característica fonamental que atorga uns trets identitaris a les sèries de ficció. Però també en podríem trobar d'altres, no? Com per exemple doncs, el fet de que les sèries estiguin parlant sobre una societat catalana, doncs, les impregna d'un contingut que té un caràcter molt, molt cultural també, no? I això em refereixo, per exemple, per posar exemples molt concrets, no? Al fet doncs, que els personatges poden celebrar festivitats doncs, que celebrem aquí i com les celebrem aquí, no? Des de, per exemple, el Nadal, no? Amb els àpats típics de Nadal o, per exemple, doncs, en moments determinats que els personatges doncs, hi van a una determinada festa o mengen un determinat àpat, no?, que havien comentat. I això, diguem, tots els elements culturals i també alguns de folclòrics doncs, van impregnant aquest contingut de les sèries. Mm-hmm. Però a banda d'això, jo crec que un dels aspectes que més caracteritzen també les sèries és el mode de producció que han engegat. Les característiques que tenen les sèries, diguem, també tenen molt a veure amb els diners que inverteix la televisió, amb com es produeixen, amb la capacitat, diguem, professional, no? El know-how, el que saben els guionistes de fer sèries, i això també ha impregnat les sèries, també en el cas català, amb un to, diguem, bastant literari, amb una preeminència potser del text, amb un estil actorial, diguem, que també doncs, té unes certes característiques pròpies, diguem, també dels professionals d'aquí, no? Mm-hmm. Crec que això també és molt important destacar-ho. Com és evident també amb qualsevol altra tradició, diguem, de producció nacional, com pot ser doncs, l'espanyola o la nord-americana, vaja, que és molt més complexa, no?
Sobre la llengua, creus que hi ha prou diversitat del català?
Sí, hi ha prou diversitat dins del que és l'utilització del català.
Sí.
A veure, una cosa jo crec que són les intencions de TV3, no? Uh-huh. I una altra són les realitats de les sèries. El TV3 sempre ha tingut, i això és cert, ha tingut una sensibilitat per a intentar fer una representació diversa del català, i això ho ha fet doncs, integrant doncs, de tant en tant alguns personatges que poden parlar amb accents occidentals, fins i tot algun de valencià o de mallorquí, no? Que diguem que tothom tindrà al cap alguns. Uh-huh. Tanmateix, aquesta presència ha sigut bastant anecdòtica i molt poc, diguem, estable. Depèn molt del tipus de sèrie, depèn molt també d'altres factors, no únicament d'aquests que hem comentat abans. Llavors, clar, el que jo diria en aquest aspecte és que el català que s'utilitza, o que s'ha utilitzat, no?, en les sèries que jo he anat analitzant, perquè jo he analitzat una mostra durant 10 anys, el català és el català estàndard. Yeah. És un català, diguem, molt orientalitzat, no?, molt de Barcelona a vegades, sobretot en determinades sèries, per exemple, les sitcoms, no? Les sitcoms de TV3 han estat sèries còmiques amb un català molt de Barcelona, excepte, diguem, ara recentment amb una sèrie que tothom coneixerà com és Lo Cartanyà, en la qual, diguem, doncs, ens trobem davant una comèdia situació amb un accent occidental, sí, a vegades, diguem, bastant, diguem, en certes ocasions una miqueta exagerat, no?, per provocar comicitat. No?
Sí, sí. Moltes situacions, moltes accions surten des d'un bar, quan els catalans això del bar potser no és molt nostre, no?, aquest ambient.
Sí, aquesta és una de les coses que també a vegades em pregunten, no? Ostres, com és que hi ha tants bars?
Sí.
Clar, a veure, el tema és que també el bar és un lloc de confluència d'actors. Clar, s'ha de pensar que una sèrie és com una... Si veiéssim, diguem, els arguments d'una sèrie, veríem com una mena d'arbre molt emmarenyat, no?
Uh-huh.
I aquest arbre necessita nusos. Nusos on les branques, diguem, argumentals s'hi troben i se barregen, no? I perquè n'hi hagin aquests llocs, ha d'haver llocs on la gent s'hi trobi, no?
Mm.
Llavors, clar, el bar és un recurs molt, molt important en aquest aspecte, no? En un aspecte narratiu, de dir, bueno, el bar és on personatges, diguem, que en principi dins la sèrie no tenen molta relació, s'hi troben i s'hi poden barrejar conflictes, no? Clar, també hi ha un tema secundari, no? I és que, clar, han d'aparèixer, diguem, espais normalment tancats, perquè pensa que fer exteriors és molt car. Per tant, han d'aparèixer interiors. I clar, molts interiors també poden ser llocs professionals, col·legis o hospitals, diguem, això també hi ha moltes sèries, diguem, professionals, però TV3 ha apostat poc per les sèries professionals, i ha apostat molt per sèries d'altre tipus, no? Més de caire social, sí, diguem, sí, sí. Que aparegueixin una diversitat de professions i de classes, etc. Llavors, els bars tenen aquesta funció, no? Que no és que, diguem, no penso que és el que tu dius, no penso que a Catalunya, diguem, anem molt al bar, no? Per veure'ns o per comentar coses.
Ja, ja. T'has referit que les sèries constitueixen un instrument de sensibilització sobre aspectes socials, i també hi ha un aspecte important, no?, que ha estat ambientar-ho a indrets fora de Catalunya. Fora de Barcelona, perdó.
Vale. A veure, aquí hi ha un tema territorial, un dels aspectes, diguem, que més caracteritzen a les sèries és la seva representació territorial de Catalunya,
sí.
com bé has comentat. Llavors, jo he fet una mica d'anàlisi de com s'ha fet això i, a veure, fins al moment TV3 ha estat bastant centralista en aquest aspecte, en el sentit de que la major part de les sèries s'han centrat en Barcelona i comarques de Barcelona. I poques sèries han anat a Tarragona, per exemple, per exemple, a Lleida,
és cert,
tenim una sèrie, o tenim una altra sèrie a Tarragona. De fet, tenim Dones d'aigua, que va estar ubicada a les terres tarragonines, diríem,
uh-huh.
I ara fa poc teníem Lo Cartanyà, que va estar a Lleida. Anteriorment havia hagut Secrets de Família, que havia anat a Girona, i ara tenim el tema aquest de Breda, no? De Vendel Pla. És a dir, puntualment sí que s'ha sortit, però evidentment no s'ha sortit potser lo suficient, no? Yeah. I això és un dèficit que jo crec que els darrers, diguem, 2 anys, TV3 ens ha posat les piles per anar solucionant-lo, no? Amb experiències, per exemple, Vendel Pla també és una experiència des d'un punt de vista territorial bastant concreta, perquè en el fons el que ens estan dibuixant és una societat rural, no? O rural avançada, no? Diríem, sí. Que intenta representar un poble de la Catalunya rural, però més o menys estàndard, no? Mm. Clar, això és molt difícil, no? Perquè, clar, si ens parem a pensar, escolta, un poble, diguem, del Delta de l'Ebre no té res a veure amb un poble de Girona, però res, eh? Té molt més a veure un poble del Delta de l'Ebre amb un poble de València, diríem, sí. que amb... Pels estils de vida, pel que fa la gent, no? Per com són, per exemple, les cases, no? Les arquitectures, o com parla la gent, o... Això és complicat. Llavors, clar, TV3 té aquesta tasca, no? D'intentar buscar mínims comuns denominadors nacionals de Catalunya, no? Per a ubicar sèries més o menys creïbles i que se puguin seguir a tot arreu.
Tot això barrejat amb dosis d'intriga, de passions humanes, no? Tu creus que seguiran tenint èxit aquestes sèries de ficció, sí, no?
Sí. Evidentment, això que tu dius és molt, molt cert, no? Tot i que les sèries tenen aquest caràcter representatiu, la seva principal funció és entretenir-nos, fer-nos plorar, fer-nos passar-nos-ho bé... I sobretot mantenir-nos davant la pantalla, perquè com tothom sabrà, el màxim objectiu d'una sèrie no és una representació, diguem, social o ideològica, perquè és un gènere de ficció, sinó màxima audiència i èxit, etcètera, a més de tenir qualitat, no? Llavors, clar, això continuarà així, per què? Perquè les sèries són un producte cultural que agrada molt a la gent, eh? I això ho tenim... Tenim exemples en cada temporada. A veure, si ens fixem, cada temporada TV3 ha estat col·locant, des de fa ja una dècada o més d'una dècada, ha estat col·locant alguna sèrie amb franges de shares, de quotes de pantalla punteres, diguem, dalt de tot. Eh? I ara continua. Tenim, per exemple, ara Vendel Pla també està tenint molt d'èxit, no? Sí, és un tipus de producte... que Vendel Pla és un tipus de sèrie que l'hem vist molt també, no? Vull dir, recull tota la tradició de Benet i Jornet, no? I això agrada, això és un producte que aquí agrada i per tant jo crec que continuarà agradant, eh? I al mateix temps, perquè això continuï agradant, s'ha de fer una altra cosa, i que és innovar, no? És buscar altres tipus de sèries, modernitzar-les, etcètera. Mm. I TV3 en aquest camp fa el que pot, no? Perquè, per exemple, tenim el cas de Porca Misèria, una sèrie que ha tingut bastant d'èxit, no és un boom allò, però que ha recollit bones audiències, està molt bé, i que, diguem, és una sèrie diferent, eh? En aquest aspecte podem dir que, des d'un punt de vista de la qualitat, Porca Misèria podem dir que és potser de les millors sèries, o la millor sèrie que ha fet mai Televisió de Catalunya, des d'un punt de vista, pues, de la qualitat de la fotografia, no? De la cura que s'ha tingut amb la història, i també de la innovació, no? Una miqueta. Tot això, diguem, farà, si TV3, diguem, continua, no es queda encarcarada, no? Que seria el perill, no? Pues continuarà tenint èxit. I jo crec que TV3 per ara ens ha demostrat que ha anat canviant les sèries, tal qual ha anat canviant la societat i els gustos també de la gent pels productes de ficció. Si ens fixem, no té res a veure el cor de la ciutat d'ara amb el Poblenou del 1994.
Yeah. Sí,
si algú veu un capítol de Poblenou de 1994, ostres, al·lucinarà una mica, no? Perquè dirà, hosti, clar... Si el país està canviant, és evident, la ficció ha de canviar també. Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquest és el quid de la qüestió, no? Que TV3 sàpiga sempre buscar com ha d'innovar i com ha de posar les sèries, diguem, a actualitzar-les, no? I que continuï invertint, no, en això, perquè això costa molts diners, no?
Enric Castelló, ha estat una gran explicació. Moltes, moltes gràcies. Enric Castelló, professor de Comunicació de la Universitat de Rovira i Virgili. Un plaer.
Preciosa aquesta cançó de Rodrigo Leao. Aquesta és la música de Rodrigo Leao, el que va ser fundador, un dels fundadors de Madredeus, però que ja fa uns anys va preferir anar per solitari. G de Mug es titula aquesta cançó, que es troba a l'àlbum Cinema de Rodrigo Leao.
El zoo de Nova York. Els quatre zoos de Nova York, que per ser més exactes, ja no s'anomenen zoos. Són parcs per la conservació de la vida salvatge. L'organisme del que depèn ha decidit substituir la curta, sonora i evocadora paraula d'arrel grega i ús quasi universal per estimar que és políticament incorrecte. En anglès, afirmen, també té el desagradable sentit del caos i el desordre. She said it's hard for me to see. La notícia seria simplement una anècdota més del complex món novaiorquí, si no amagués quelcom més important. Forma part de l'apassionant i ferotge batalla que porten des de fa anys en el llenguatge tots els grups minoritaris nord-americans. Ecologistes, feministes, homosexuals i grups racials de tot tipus estan guanyant a poc una guerra que té aspectes positius, però també adversos. El moviment polític Colcorrec, o simplement PC, pretén suprimir de la cultura oficial tots els elements que reflexen la dominació de la cultura occidental sobre la resta dels grups, tant siguin les dones o minories de qualsevol tipus, racials, orientació sexual, minusvàlids físics i psíquics, marginats, etc. Últimament han entrat també en joc els partidaris de suprimir tot el que resulti degradant pels animals, les plantes i la naturalesa en general. La anomenada cultura WASP, blanc, anglosaxó o protestant, que ha representat durant dècades l'èlit nord-americana, s'ha convertit per aquests grups en cultura duem, és a dir, homes morts, blancs i europeus. La contraposició es fa, doncs, amb la cultura que representen éssers humans que estan vius en diversos colors i diverses procedències culturals. Dos originals escriptors, Henry Beard i Christopher Cerf, que es defineixen com escassos de melanina, és a dir, blancs, i típics de productes d'institucions elitistes, han publicat un diccionari manual d'ús sobre el que es pot i no es pot dir als Estats Units. El diccionari té clau d'humor, però també una sòlida base documental. Convé recordar, afirmen els autors, que la guerra en el camp del llenguatge no és nova. Els WASP l'han utilitzat també en molts casos, com ho demostren en un petit apartat sobre usos convenients des del punt de vista burocràtic. Els vessaments de brossa al mar s'anomenen oficialment emplaçament en aigües profundes. El bombardeig de les pròpies tropes, baixes provocades per foc amic. La brutalitat policial, inapropiat abús físic, i els acomiadaments massius, rectificació de l'equilibri laboral o correcta redistribució dels recursos humans. La pressió, però, que fan els partidaris del políticament correcte és molt més fort que la pressió del llenguatge burocràtic. Si bé hi ha encara moltes veus que protesten per la nova dictadura que imposen aquests grups, el cert és que no resulta estrany llegir en les publicacions nord-americanes expressions d'un nou estil o crítiques de pel·lícules o llibres escrits segons els criteris correctes. No es lliuren ni institucions com The New York Times, diari que utilitza l'expressió afroamericans per compte de negres. La corrent correcta contempla diversos camps que potser podrien resumir-se en diversos ismes. Alguns són tan coneguts com el sexisme o el racisme. S'ha de tenir en compte i combatre així mateix la dictadura lingüística que fan els capaços sobre els no capaços, els no invàlids sobre els invàlids, per exemple, els de menys edat sobre els més vells i els rics sobre els pobres. Algunes universitats nord-americanes entreguen als alumnes en recent matriculats un manual elaborat pels mateixos estudiants amb les expressions que s'aconsella evitar per considerar que poden resultar ofensives per determinats grups. So Tot i que el moviment políticament correcte té els seus propis dominis als camps universitaris i en l'ensenyament secundari, els seus efectes també es troben al Congrés o al Senat. Un polític tan experimentat com el liberal Mario Cuomo va proposar que l'organisme encarregat d'atendre la gent gran es digués a Departament per a les Persones que Més Viuen. Declarar-se negre en lloc d'afroamericà s'ha convertit també en una espècie d'afirmació política. Només utilitzen aquesta expressió els negres que no estan disposats a permetre que els blancs oblidin l'esclavitud. Molts membres de la nombrosa comunitat xinesa i japonesa, per la seva part, demanen que no se'ls digui orientals, sinó asiàtic-americans. Responen que la Terra és en rodona i procedeixen d'Orient, exclusivament des del punt de vista d'algú que se situï a Europa. Alguns intel·lectuals i professors admeten que hi ha algunes expressions que fora millor modificar i que és cert que durant segles l'estudi de la història o de la literatura, per exemple, ha ignorat el protagonisme o la participació de determinats grups socials. La qüestió consisteix en que ara es pretén convertir aquestes dades en un fet important. Es parla d'incloure noves assignatures, o cal esmentar el cas del professor Leonard Jeffries, que s'ha fet famosa per la seva teoria que considera políticament correcta sobre els africans, asiàtics, llatinoamericans i caribenys com gent del sol i els blancs euroamericans com gent del gel. Aquesta distinció, òbviament, la gent del sol, humanitària i afectuosa, mentre que la gent del gel és egoista i explotadora, no és obra d'un predicador fanatitzat, sinó del camp del Departament d'Estudis Afroamericans de la mateixa Universitat de Nova York. És possible que la guerra que desenvolupen els nord-americans en el camp de la llengua arribi molt suavitzada a Europa i que la paraula zo no desapareixi mai del nostre vocabulari, però s'ha de recordar que gay, com a primera excepció, figura en els diccionaris anglesos com alegre. S'ha convertit en sinònim internacional d'homosexual. Aquestes són algunes de les paraules i expressions políticament incorrectes que figuren en el diccionari de Bertie Cirf i les corresponents opcions. Minusvàlid, persona diferentment capacitada. Dentadura postissa, dentadura alternativa, gras, de diferent dimensió. Vell, madur, sènior, de llarga vida. Pobre, econòmicament explotat. Estar negre, tenir un dia negre. Estar enfadat, tenir un mal dia.
Oh,
No havíem fet encara un recordatori a les maquinàries d'Antonio Vega, gran músic que fa unes setmanes ens va deixar, va morir, i que ha deixat una gran mostra de la seva gran creativitat musical. Un exemple, un bon exemple, aquesta cançó referent, La xica d'Aller, de quan Antonio Vega es trobava a Natxa Pop. Ha estat un plaer, amics i amigues. Ens tornarem a escoltar, a trobar les maquinàries el proper dissabte a les 6 de la tarda. Recordeu que aquest espai també el podeu escoltar en redifusió els dilluns a Ràdio Falset a partir de les 8 del vespre.
Quin és el misteri del blues? Escoltem aquesta música que surt de l'ànima, que s'enfonsa a les arrels de l'home negre, que ens transporta a les essències de la tristesa. I l'únic que sabem expressar és això mateix, tòpics. Quan provem de definir-lo, sempre acabem en el mateix reducte de clixés. I potser és que el misteri del blues és que no hi ha misteri. Potser el secret és que aquella música ens arriba sense artificis ni impostures, neta i pelada, dels dits que rasquen la guitarra a les orelles que l'escolten. I després, si de cas, ja entrarà l'ànima.